els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta. Matrícula oberta.
Obrim matrícula... Tenim la matrícula oberta?
Sí, seguim aprenent.
Vinga, sempre, eh? Ens centrem avui, atenció, en adolescents i tecnologia. Miquel Àngel Prats, mestre, psicopedagog i doctor en pedagogia per la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, ja ens escolta. Com estàs, Miquel Àngel? Benvingut.
Molt bon dia, bon any, com
bon
esteu?
Bon dia i bon any,
és veritat,
clar.
No havíem parlat encara.
21 de gener, però... Clar, passant els dies, però clar, amb el Miquel Àngel encara no hem tingut l'oportunitat de parlar.
Encara es diu, exacte.
Clar, a nosaltres ens ha cridat molt l'atenció, ara en parlarem, però avui la Olga, clar, ens explicava, no? Adolescents i tecnologia. Hi ha molts estudis que s'han fet al voltant d'aquest tema, però un dels punts clau que avui doncs volem que ens responguis és sobretot a la pertinença dels mòbils, perquè hem denotat, segons un estudi que ara repassarem, i en altres estudis també, aquesta davallada sobretot pel que fa als nens. Si de cas, Olga, fem una mica, contextualitzem a l'oient i...
Sí, de tots aquests, i la infinitat d'estudis que hi ha...
Que n'hi ha moltíssims.
Els elements que combinen són tecnologia i adolescència, perquè està molt present a les seves i a les nostres vides, tot i que ja no som adolescents, però la tecnologia sí. Doncs ens centrem en dos estudis. Un ha estat publicat a la revista espanyola Investigacions Sociològiques per un grup d'investigadors de la Universitat de Saragossa sobre el temps que destinen a internet els adolescents espanyols i les diferències que hi ha segons si practiquen o no esport i l'efecte que han rebut del seu entorn. I un altre és l'informe elaborat per l'UNICEF, que ha comptat amb la participació de 50.000 adolescents del país sobre l'impacte de la tecnologia en els adolescents, riscos i oportunitats. I suposo, Miquel Àngel, que hi ha molts estudis perquè és un tema que amoïna i perquè a vegades no sabem ben bé com gestionar a les famílies, però m'imagino que també als centres educatius, què es fa amb els mòbils, es deixa al pati, no es deixa al pati, s'utilitza la tecnologia a classe, per algunes coses sí, per algunes altres no. Diríem que estem, ja fa molts anys que anem amb mòbil, però que encara estem a l'inici, no?, de gestionar això, o ja hauríem d'estar segon o tercer curs de gestió de tecnologia?
és una bona observació. La veritat és que... Jo diria que ha tingut una irrupció tan gran que encara estem perplexos. Encara hi ha una gran perplexitat del que està suposant la comunicació electrònica o la comunicació digital, no? I, per tant, com que tot això va molt ràpid, en el fons, genera encara molta confusió, no? No sabem encara com liderar-ho. Jo sempre faig servir una paraula que és molt bonica, que és domesticar-ho, no? Fer-les de casa, no? Domos, arrel llatina i grega també, fer-la de casa, no? Quan domestiques vol dir que la fas de casa, que te la fas teva, no? I costa molt domesticar, en aquest cas, les eines aquestes, fer-les de casa, no? Perquè, bueno, demanen sobretot molts coneixements i no tant coneixements instrumentals, que també, sinó sobretot un treball de coneixement d'un mateix i diguéssim, d'hàbits, no? I de tenir el cap molt ben amoblat, no? Perquè has de separar molt bé, diguéssim, quan estàs amb les persones, quan estàs amb la gent, respecte a quan no estàs amb la gent, no? És a dir, molt sovint les tecnologies generen aquesta, com us deia, perplexitat, no? De dir... ens fan sentir molt a prop, fixeu-vos, no? Fins en aquesta pandèmia ens han fet sentir molt a prop d'aquells que són molt lluny, no? Però alhora també ens fan sentir molt lluny d'aquells que són, lògicament, molt a prop, no? És a dir, quantes vegades estem a taula tots junts i cadascú té el seu mòbil, no? I estàs molt a prop, però alhora també estàs molt lluny, no?
Estàvem dient que aquests estudis se centren en els adolescents, però aquesta domesticació ens resulta complicada als adults també, perquè és tan temptador tot el que ens ofereix el mòbil. És tan difícil resistir-se.
L'eròtica de la tecnologia, no? En el fons, una de les coses que molt sovint també treballem des del propi grup de recerca allà a Blanquerna és el fet de que molt sovint es diu que la tecnologia és neutra, i això és mentida. Mm-hmm. Això no és veritat.
Ens agrada això, Miquel Àngel. A veure, explica'ns.
Clar, home, clar, la tecnologia no és neutra, evidentment que no és neutra, perquè està feta sota uns paràmetres determinats. Els paràmetres que tenen a veure amb l'eficàcia, amb l'eficiència, amb el control, que tot això... I per tant, al darrere hi ha una manera d'entendre l'home, la vida, la societat, no? I per tant, hem de ser molt conscients de que més que estar... diguéssim, de poder domesticar la eina, que no sigui a vegades que les eines t'acabin domesticant, t'acabin atrapant a tu, no? I això és el que està succeint en molts casos, no? Tant en els adults com, lògicament, els infants, no? Que el que necessiten, sobretot, és molt exemple, no? Jo crec que en aquests moments la veritable dificultat que tenim en aquests moments és que no tenim bons referents. No som, nosaltres, els adults, no som bons exemples de com utilitzar la tecnologia davant d'infants i adolescents, no? I aquest és una mica el tema.
Aquest és potser un dels reptes, no? Un dels grans reptes. Miquel Àngel Prats, clar, d'aquest estudi, un dels estudis que ens han donat com el punt de partida, no? per plantejar el Matrícula Oberta d'avui aquí al matí a Ràdio Estel, és aquest informe publicat a la Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques, i ens ha cridat l'atenció, Miquel Àngel, perquè en veure les dades sobre la disponibilitat del mòbil, fixa't, en nens de 10 a 15 anys, veiem que el 2020 eren molt similars, tot i que les nenes doncs disposaven una mica més del mòbil. Però el 2021 la disponibilitat dels nens és del 58,4 i de les noies del 70,7. Miquel Àngel, per què deu passar això? A què es deu deure?
Jo, molt sovint s'ha parlat també en el tema de gènere, quin és l'ús que en aquest cas les nenes acostumen a fer en aquest sentit, doncs, amb la qüestió de la tecnologia, no? Ho hauria de buscar amb una mica més de profunditat, no? Però sembla ser, sobretot quan hem fet algunes entrevistes amb algunes escoles i sobretot a l'ESO, on hi ha una incidència també més elevada, en el que us posaré un exemple molt banal, però que jo crec que és prou, diguéssim, revelador, no? Així com, per exemple, un noi de 14-15 anys acostuma a tenir, posem per cas, un grup de WhatsApp i amb els seus amics, posem per cas, no?, amb els seus propis amics, una nena acostuma a tenir d'aquell grup de WhatsApp una multiplicitat molt gran de grups de WhatsApp. Què vol dir? Doncs si hi ha 5 nenes en un grup, després acostuma a tenir un altre grup de WhatsApp amb 2 nenes d'aquell grup, però després un altre amb 2 nenes més d'un altre grup. És a dir, sembla ser que en el cas de les noies, els aparells tecnològics i digitals s'utilitzen més per l'àmbit comunicacional i relacional. Hi ha un nivell molt important de relació i comunicació, molt més elevat que en el cas dels nois. Inclús en les respostes de WhatsApp, que els nois acostumen a ser com més escuets, no? Les noies tenen respostes bastant més llargues o s'expressen més, etc. No? Hi ha algunes qüestions que tenen a veure amb això, no? Els nois acostumen a ser, en el cas de l'utilització dels mòbils, amb jocs, o sigui, se'ls hi dona més pel tema dels jocs, és a dir, si agafes un mòbil d'un adolescent, d'un noi adolescent, veuràs que té més aplicacions, repeteixo que estic generalitzant, però te n'adones més que té més aplicacions de joc que no pas, en aquest cas, una noia de la seva mateixa edat, de la mateixa cohort, no? Hi ha diferències, en aquest cas, significatives, i probablement amb els nois aquest tema de la tecnologia potser és una qüestió que els hi crida més, no? D'aquí la importància que se li dona que es vulguin crear vocacions científiques i tecnològiques amb tot el tema de l'STEAM, no? De la Science, Technology, Engineering, Arts and Math, és a dir, com utilitzar la tecnologia a l'escola de manera interdisciplinar des de ben petits, no? Perquè sigui un tipus de tecnologia que sedueixi tant a nois com noies, no?
És curiós això que deies, utilitzar el mòbil o els grups de WhatsApp en concret, no?, com una eina relacional. Jo no sabia que el que fins fa poc li dèiem TIC, que eren les tecnologies de la informació i la comunicació, ara se'n diu les TRIC, les tecnologies per a la relació, la informació i la comunicació. És essencial pels adults també. Ens comuniquem, tants per cents varien, no? Però tant, ens comuniquem tantíssim a través del mòbil, és igual si a través de xarxes socials, d'apps, amb el mail...
Totalment. Jo gairebé us aconsellaria que féssiu un exercici molt interessant, fins i tot d'autoconsciència, no? D'un mateix, que ara, de fet, gairebé tots els dispositius ja ho tenen, sobretot també per un tema també d'higiene digital o de benestar digital, que ja en parlarem, en el fet d'adonar-te'n de quantes hores utilitzes el mòbil al cap de la setmana o al llarg del dia, i te n'adonaràs o us n'adonareu que, home, les aplicacions que s'acaben utilitzant més són aquelles que probablement demanen un entorn de comunicació més elevat, ja sigui WhatsApp, sobretot, o el correu electrònic, o Instagram, i si anem a les dels adolescents, doncs hi afegiríem TikTok, Instagram i altres xarxes com Snapchat i companyia, no? I per tant, doncs, són les que utilitzen més, és a dir, en el fons, són el seu, diguéssim, el seu ecosistema, en aquest cas digital, no? Tot el que suposa compartir, veure què estan fent, és la relació, és el seu món, no? També és veritat que, així com els adults som capaços molt sovint de separar món presencial i món virtual, és a dir, acostumem a separar, bueno, això és el món virtual, això és el món... Fem una diferència molt gran, És a dir, bueno, això és el món real, Ara toquem de peus a terra. I ara ens n'anem al mòbil i anem a... O sigui, acostumem a diferenciar-ho, suposo, per la generació que som, i perquè per nosaltres tot això és tecnologia, la percepció que tenim és que això és tecnologia. Recordem que el seu marc mental, el marc mental dels nostres fills, i és un altre, no té res a veure amb el nostre. Per tant, ells no estan percebent que això sigui tecnologia, perquè ja han nascut amb ella. Per tant, que un GPS en vagi dient exactament a on es troba, això és molt normal, això ho veuen molt normal. A mi encara em fascina. I clar, ho hem d'entendre. Per ells això és una cosa molt natural. Que el cotxe parli, pel que ets nanos petits, és una cosa molt natural.
O que li preguntis a la Siri o a l'Alexia, no?
Efectivament. Que tu li preguntis a la Siri o a l'Alexia és una cosa molt natural. És que és normal, que perquè ja neixen amb això. Cosa que hem d'anar molt en compte, perquè molt sovint hem dit que aquests nanos són nadius digitals perquè han nascut en aquest entorn, i això provocat molta confusió. Molta confusió vol dir que perquè hagin nascut en un entorn altament diguéssim, amb molta tecnologia, no vol dir pas que siguin competents. I competents vol dir que sàpiguen treballar amb la tecnologia. I, per tant, tenen serioses dificultats. Són uns grans... O sigui, ells saben copiar i enganxar molt bé.
Ja. Miquel Àngel, mira, és que se'ns passa el temps volant aquí el Matrícula Oberta i tu ja ens ho has deixat entreveure una mica, no? Parlaves de la higiene digital. Quines són les claus per promoure justament aquesta higiene digital? Una bona higiene digital.
Clar, jo us podria dir que la primera qüestió que té a veure amb la higiene digital té molt a veure amb que siguem molt conscients, sobretot, de la situació, del moment, de comprendre el context, no? I, per tant, entendre el que en aquests moments està suposant això per als nostres infants i adolescents, no? És a dir, el que suposa disposar, doncs, de tenir en compte aquests aparells, no? És a dir, són presents. Per tant, prohibir-los és bo? Jo gairebé diria que no. És a dir, perquè això genera encara més ganes de... O sigui, jo crec que fins i tot en el propi programa i on som, parlar de prohibir és com un oxímoron. És a dir, si alguna cosa hem de fer, clar, si alguna cosa hem de fer, precisament és arremangar-nos i acompanyar. I acompanyar, repeteixo, també és una paraula molt bonica que ve del llatí, que vol dir companis, que vol dir menjar del mateix pa. Per tant, primera lliçó d'higiene digital. Si alguna qüestió hem de fer és acompanyar amb aquestes qüestions, acompanyar-los. ¿Vale? La segona és posar-nos les piles. I posar-nos les piles suposa que per acompanyar necessitem, en aquest sentit, saber què consumeixen. Saber què consumeixen vol dir ser crítics. I ser crítics suposa allò que les nostres àvies feien quan vèiem, quan nosaltres érem més joves i estàvem davant de la televisió, penso que ho hem explicat alguna vegada, i només teníem un canal i vèiem la tele, doncs la iaia de torn, sempre quan veia alguna cosa que no li quadrava, era la primera que feia de Pepito Grillo, no? I això és mentida, això no va bé. Això... Doncs necessitem, per una bona higiene digital, fer de Pepitos Grillos d'aquests infants i aquestes adolescents, perquè necessiten que algú els ajudi a ser crítics davant d'aquestes qüestions, a no creure's tot allò que tenen en pantalla, a qüestionar-se allò que estan llegint o estan veient. I, a més, en un moment en el que tot el tema de la postveritat i deepfakes i tot això demana contrastar constantment les coses, no? En segon lloc, pactar-ho, no? Una bona higiene digital també demana que puguem pactar amb els nostres infants i adolescents el seu ús, un pacte. Hem de pactar exactament el què, no? I, per tant, comprendre una mica el què, no? I jo diria que gairebé ajudar molt a pares i a famílies, pares, mares i famílies, educadors en general, a programes de sensibilització. Jo crec que hi ha polítiques educatives que hagin d'ajudar una mica en aquest sentit, doncs, a poder treballar, o sigui, que puguem treballar de manera saludable amb l'ús de la tecnologia, no? Bueno, ja en parlarem, no?, en el seu moment, però com ben aviat us puc donar també la primícia, traurem un llibre al voltant d'aquestes qüestions, doncs, i una de les qüestions d'higiene digital seria això, no?, estar al dia i conèixer el consum mediàtic, regular els usos i els dispositius, fomentar el diàleg, fomentar sobretot el diàleg, ser exemple, no?, promoure l'ús responsable i saludable i el que anomenem el cultivar el pensament crític, no? És a dir, jo crec que això seria clau per una bona higiene, en aquest cas digital, no?
Ja tenim la teoria, ara només hem de posar-ho a la pràctica. Sí. El que sí que justament sobre aquest acompanyament que tu deies, l'estudi publicat per la Revista Espanyola d'Investigacions Sociològiques, el que han conclòs és que fomentar la pràctica de l'esport i que els pares siguin conscients, sí, dels beneficis de mantenir relacions d'afecte amb els fills, podríem dir aquest acompanyament, no?, pot resultar útil per reduir el temps que dediquen a les noves tecnologies. I ens ha sorprès, és tan senzill com això, o sigui, que tinguin aficions, entenem, la pràctica de l'esport els deu ajudar.
Efectivament.
I que no sigui un lloc on refugiar-se la tecnologia, perquè ja se senten prou acollits pel seu entorn.
Clar, que coneguin activitats alternatives, no? És a dir, que coneguin altres aficions i que coneguin un oci més enllà del digital, no? Perquè en aquests moments l'oci digital gairebé s'emporta un tant per cent molt elevat, no? Per tant, bueno, que practiquin un esport, que siguin capaços d'anar a l'esplai, a l'agrupament, al teatre, per tant, bueno, i que dins d'aquest oci també existeixi l'àmbit digital, doncs, home, això també està molt bé, no? Però bueno, és a dir, que coneguin espais alternatius, no? I lògicament, doncs això també dona consistència una mica al tema, no?
El que segur que ara hi haurà pares, sobretot amb fills adolescents, ja potser més de... Ja que xoquen aquests 15 i que potser el sobrepassen, que dirà, no, sí, ja li proposem, ja, abans feia esport, però ara ho ha deixat... És que l'animem a que surti amb els amics, dir, no, si ja estem parlant pel mòbil o ja estem jugant online, que potser la percepció també és una altra, i moltes vegades es percep aquest neguit dels pares que l'entreteniment va per una altra banda. S'ha d'entendre que és que ara la tecnologia hi serà més present i que potser no quedaran per anar a fer el toc a una terrassa i jugaran online i aniran xerrant de les seves coses.
Mira, saps què ha passat també i saps què passa? Que la pandèmia tampoc ens ha ajudat. I llavors, doncs, no estic dient que la pandèmia tingui la culpa de tot, no? Però ha precipitat i ha accelerat molts processos, no? I, per tant, també ens ha fet recloure molt sovint a casa, ha fet que la socialització no sigui tan profunda i ha fet que l'increment de l'ús de pantalla sigui molt més elevat. Per tant, ens ha enxufat a tots molt més, de manera molt més elevada, no? Per tant, aquí cal... Bueno, clar, cal una regulació i una autorregulació molt més gran, no? I caldrà que estiguem com més alerta, caldrà estar més alerta a aquestes qüestions.
És que
no?
Als grans també ens passa, és més fàcil, és més còmode.
Totalment.
Parlar amb algú que sortir de casa, canviar-te, abrigar-te, ara fa fred, ara fa mandra, ara has de quedar, ara el metro no arriba, ara potser m'infectaré, perquè...
Haurem de combatre això, o haurem de combatre, no? Haurem de combatre i haurem de fer més que un esforç, un sobreesforç molt important per poder superar-ho, això, no? Per dir, no, escolta, val la pena que ens veiem, no? Vinga, va, doncs...
Retornant una mica al món real. Miquel Àngel, però ara la pregunta ja per acabar, que és la pregunta que també molts pares, molts tiets, molts avis es fan. Clar, la pertinença o el comprar, no?, un dispositiu mòbil als més petits de casa. Quina edat seria l'escaient, Miquel Àngel?
Bueno, aquesta és la pregunta del milió. Jo us aconsello que aneu a la pàgina que s'ha creat del CAC a nivell educatiu, on hem entrat a formar part de la comissió al voltant de tot el tema dels dispositius mòbils, i allà tenim un infogràfic on hem acabat resolent que no és que hi hagi una edat pròpiament dita més important. Sobretot hem de pensar que cada context i cada nano, en funció de la seva maduresa, hem de veure si li escau o no un mòbil. Per tant, hem de pensar amb la maduresa dels nostres nanos, si són capaços o no, i si hem pactat o no, si hem estat capaços de dialogar-ho o no. Mm. És a dir, no es tracta tant de dir, mira, a partir dels 12, sinó més veure exactament, perquè podem tenir nanos de 12 que encara no són prou madurs tenir un...
La maduresa de l'infant. Miquel Àngel Prats, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquí al Matrícula Oberta. Ara, que vagi molt bé, Miquel Àngel.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.